Bon dia. El sindicat de llogateres critica la posició dels partits que han tombat el decret dels lloguers i remarquen que lluitaran perquè les pròrrogues siguin vàlides.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Òbviament ho valorem molt negativament perquè, bueno, perquè no s'està mirant el problema de fons. És un decret que cobreix uns mínims per les persones llogateres i no, i en el context de polarització institucional en el qual ens trobem i en la crisi residencial persistent que fa anys que patim, que grups polítics han tombat aquest decret, doncs em sembla una llàstima, la veritat.
Acaben d'escoltar la membre de la secció Girona del Sindicat de Llogateres, Lara Morcillo, en declaracions als micròfons de Ràdio Olot i Olot Televisió. Des del sindicat consideren que tenen arguments jurídics suficients per defensar a totes aquelles persones que van presentar pròrrogues entre el 22 de març i 28 d'abril. Avui parlarem especialment d'habitatge en aquest informatiu. Abans, però, d'entrar en matèria en profunditat de l'informatiu d'aquest dimecres 27 de maig de 2026, repassem la resta d'actualitat en titulars.
El dia en 4 minuts.
Sobre habitatge, escoltarem a Imma Muñoz, que considera que les polítiques d'habitatge no poden anar a cop de decret i defensa la votació de Junts en contra del decret del lloguer. La presidenta de Junts per Catalunya, La Garrotxa, explica que contenia greus errors aquest decret, com per exemple permetre la pròrroga a qui no paga lloguer. S'ha iniciat la fase participativa del procés d'elaboració del nou Pla Local de Joventut d'Olot. El Torín ha acollit aquest dilluns sessions amb professionals i entitats per anar afinant les accions i estratègies del nou document que ha de servir per impulsar polítiques destinades als joves a la ciutat. Quatre propostes de circ i un nou disseny gràfic pel circ a la plaça d'aquest any. Els dimecres de juliol, Olot tornarà a ser epicentre del circ amb una nova edició d'aquesta activitat que es du a terme a la plaça de Braus. No deixarem de parlar del circ a la plaça perquè una altra de les novetats d'enguany és que alumnes de l'Escola d'Art d'Olot han creat un nou disseny d'aquesta activitat d'Olot Cultura. S'ha basat en el disseny gràfic dels Jocs Olímpics de París. En esports, el Meià parteix amb avantatge a la tornada de les semifinals del play-off a tercera catalana contra l'Hostoles. Després de la victòria del Meià per 1-2, els de la Vall d'Hostoles hauran d'intentar guanyar el partit per empatar o superar l'eliminatòria. També a la carpeta esportiva parlarem del Club Tenis Olot, que arriba a una xifra històrica d'alumnes de tenis. Enguany, durant la temporada 25-26, ha comptat amb la participació de més de 130 alumnes i més d'un centenar d'adults. I a la contraportada parlarem de la festa de Corpus d'Olot, que aposta per la gastronomia, artesania, música i faràndula. Se celebrarà del cap de setmana vinent, amb ja activitats des del divendres, com el concurs del Jotoku. Avui en sabrem més detalls.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Obrim el focus, repassem l'actualitat en l'àmbit nacional i internacional que passa especialment per les oficines del PSOE. I és que Pedro Sánchez promet contundència si hi ha comportaments irregulars nous al PSOE, però reitera que esgotarà la legislatura. Defensa l'actuació escrupolosa de la gerent del PSOE i rebutja les fake news sobre finançament irregular del partit. L'Audiència Nacional, per la seva banda, està investigant a Cerdán i Díez per una trama per desestabilitzar procediments judicials. El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, atribueix un delicte per factures falses a la gerent del PSOE. Desarticulat a Tarragona, un entramat d'empreses que subministrava material per a grans plantacions de marihuana. Mossos i Guàrdia Civil fan 13 escorcolls i 4 detencions i decomissen més de 240.000 euros en efectiu. Les donacions arriben a màxims a Catalunya el 2025 i segueixen creixent el primer trimestre del 2026. L'adjudicació d'herències va a la baixa des del 2023 i el valor mitjà és de 237.000 euros. A la pàgina internacional, la Unió Europea manté la voluntat de protegir els productors agroalimentaris afectats pel context geopolític actual. La Comissió i Espanya defensen un increment de les reserves d'emergència perquè són clarament insuficients. I el govern busca impulsar l'acció humanitària al llançar una convocatòria de subvencions de gairebé 5 milions d'euros. L'objectiu és donar una resposta eficaç a crisis d'aparició sobtades i aquelles de llarga durada o infrafinançades.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Encara hem tingut sort aquesta matinada amb temperatura una mica fresca, 11 graus a Olost, a Lluçanès, 11 graus també a Roda de Ter, 12 a Vic, 12 a Olot, i amb inversió tèrmica hi ha hagut llocs una mica elevats, de la Rocamaura, l'Estartit, amb 20 de mínima, a dalt de Cadiretes, al massís de les Gavarres, 20 de mínima, que és altíssima. Bé, de dia aquesta sort la perdrem perquè evidentment farà calor, molta calor. Ahir 30 graus a Olot per primer cop aquest any, doncs avui 31 o 32. En general, màximes de 29 a 32, puntualment 33 al prelitoral. Demà arribant ja els 34-35 i també divendres. Per tant, serien els dies de màxima calor, dijous i divendres. De moment, avui amb 4 nuvolades a la tarda, en principi cap al Pirineu no hi ha d'haver precipitació, i a la resta un sol ben fort. La mar plana o arrissada, molt tranquil aquests dies. Bé, situació meteorològica per aquest dijous, que ens marca una forta pujada de temperatures, màximes de 30-35, calor forta, no descartaríem algun valor de 36 graus cap a l'Alt Empordà, Pla de l'Estany, prelitoral gironí, i també divendres, aquesta temperatura altíssima entre els 31 i 35 aproximadament. Ara bé, les tardes, tant dijous com divendres, hi haurà un ruixat, dijous més probable cap a Osona, dissabte més ruixat, més tempestes, en aquest cas al Pirineu, podrien ser més abundants cap a la Cerdanya.
El dissabte 6 de juny arriba la gran tòmbola del comerç d'Olot. Fes les teves compres als establiments participants el divendres 5 i el dissabte 6 de juny i vine amb el teu tiquet de compra a l'espai de la tòmbola per aconseguir una butlleta amb premi directe assegurat. El dissabte 6 de juny de 5 de la tarda a 10 de la nit a l'espai de l'Associació de Comerciants d'Olot. Xecs regal, regals dels comerços, tastets, àpats, begudes de la fira i moltes sorpreses més. Una iniciativa de l'Associació de Comerciants d'Olot dins la festa de Corpus per fer créixer i viure el comerç de la ciutat. Compra Olot, juga i guanya.
Entrem en matèria informativa d'aquest dimecres 27 de maig de 2026. Avui, especialment en aquest informatiu, parlarem d'habitatge i, en aquest cas, de lloguers. Comencem parlant del sindicat de llogateres, que ha criticat la posició dels partits que van tombar, recordin, fa unes setmanes el decret dels lloguers al Congrés dels Diputats i remarquen que lluitaran perquè les pròrrogues siguin vàlides. Consideren que tenen arguments jurídics suficients per defensar a totes aquelles persones que van presentar aquestes pròrrogues entre el 22 de març i el 28 d'abril. En declaracions a Ràdio Olot i Olot Televisió, la membre de la secció Girona del sindicat, Lara Morcillo, ha explicat el posicionament de l'entitat.
L'informatiu del migdia.
Fa unes setmanes al Congrés dels Diputats es va tombar el decret dels lloguers que ha de regular les pròrrogues, una votació contrària encapçalada per Partit Popular i Vox i alhora acompanyada per Junts per Catalunya. El Congrés va tombar el Real Decret del govern espanyol de mesures sobre l'habitatge que establia un topall del 2% en la pujada dels lloguers i una pròrroga de 2 anys dels contractes de lloguer que vencien entre el 22 de març i el 31 de desembre del 2027. Un resultat que no ha agradat gens a diverses parts i una d'elles és el sindicat de llogateres. En declaracions a Ràdio Olot i Olot Televisió, la membre de la secció de Girona del sindicat, Lara Morcillo, s'ha mostrat crítica amb la decisió i diu que no s'està mirant el problema de fons.
Òbviament ho valorem molt negativament perquè, bueno, perquè no s'està mirant el problema de fons. És un decret que cobreix uns mínims per a les persones llogateres I no, i en el context de polarització institucional en el qual ens trobem i en la crisi residencial persistent que fa anys que patim, que grups polítics bueno, han tombat aquest decret, doncs em sembla bueno, doncs una llàstima, la veritat.
Des de fa setmanes i després d'aquesta votació, que són diverses les veus que ja han fet una crida a sortir als carrers i a manifestar-se, alhora Morcillo explica que des del sindicat de llogateres compten amb arguments jurídics suficients per defensar aquelles persones que van demanar una pròrroga de lloguer entre el 22 de març i el 28 d'abril.
Creiem que tenim arguments jurídics suficients per defensar-la i per fer-la valdre per totes les persones llogateres que veuen bueno, que el seu contracte finalitza en el proper, en aquest any o en el proper any, i aquesta més o menys és la nostra postura, intentar defensar que aquest decret tingui validesa jurídica i empari a les persones llogateres.
Des del sindicat de llogateres diuen que la confiança en les institucions és nul·la i dipositen aquesta confiança a la força de les persones que passen per aquestes situacions.
Tenim una confiança en les institucions molt limitada. Jo confio molt més en la força que té el sindicat de llogateres, en que les persones, si tenen algun dubte, si tenen algun problema, que vinguin a l'assemblea, que ens escriguin, que s'organitzin, perquè clarament les persones que ara mateix estan en les institucions tenen poc o gens interès en defensar els interessos de la classe treballadora. I crec que aquests interessos només els defensarem nosaltres mateixes.
Des del sindicat també apunten que estan preparant una acció pel proper 6 de juny i que no defalliran en la lluita per garantir un lloguer i alhora el dret a l'habitatge de moltes persones. I per la seva banda, Imma Muñoz considera que les polítiques d'habitatge no poden anar a cop de decret i defensa la votació de Junts en contra al decret del lloguer. La presidenta de Junts per Catalunya, La Garrotxa, explica que contenia greus errors aquest decret, com per exemple permetre la pròrroga a qui no paga lloguer. Muñoz detalla que els petits propietaris sortirien perjudicats en benefici dels grans tenidors i diu que entén les crítiques per part de persones que es trobin a l'espera d'aquesta pròrroga dels 2 anys.
Ràdio Lot, ara i sempre. Som informació.
Després de que es tombés el decret dels lloguers al Congrés dels Diputats, a Catalunya el focus de les crítiques ha anat dirigit a Junts per Catalunya. El Partit Català va ser un dels tres que va votar en contra del decret juntament amb Partit Popular i Vox. A algunes parts no ha agradat que es donés suport o no a aquest decret i des de la vessant catalana alguns sectors han mostrat el seu descontentament. Qui va assistir al Congrés dels Diputats el dia de la votació va ser la presidenta del partit a La Garrotxa, Imma Muñoz. Aquell dia era a Madrid i explica que el posicionament de Junts davant d'aquest decret.
Junts no va en contra de les persones més vulnerables, al contrari. El que vol és que es creï habitatge, que es protegeixi el propietari, que tingui garanties, perquè si no els propietaris s'ho venen i ho compren els grans tenidors o els grans voltors, i aquests eleven preus. I o es treballa bé, o si no, ets molt poc rigorós.
En declaracions a la tertúlia del Des d'aquí de Ràdio Lot i Lot Televisió, Muñoz també va posar sobre la taula alguns dels punts que incluïa aquest decret.
Aquest Reial Decret deia que es pot prorrogar a qui no paga lloguer. Greu error. També deia que els grans tenidors poden prorrogar 2 anys amb el preu antic, és a dir, amb el preu més elevat i sense aplicar rebaixes. Un altre error. Es demonitza els petits propietaris. Greu error. Per què? El 90% dels propietaris de l'Estat són petits propietaris.
A banda, la presidenta de Junts a La Garrotxa també va repassar altres casos de països que, segons el seu criteri, tenen més sentit i beneficien el ciutadà en matèria d'habitatge.
El que s'ha de fer és fer habitatges HPO, habitatges públics, desgravar lloguers i hipoteques. Aquí no està passant, no es desgraven els lloguers i les hipoteques. Altres països ho estan fent i aquestes mesures estan funcionant.
El debat sobre la pròrroga dels lloguers ara queda aparcat a l'espera de possibles canvis i converses entre partits al Congrés dels Diputats.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife. Embalatge responsable. Futur sostenible.
Deixem de banda l'habitatge i parlem de joventut, perquè s'ha iniciat la fase participativa del procés d'elaboració del nou pla local de joventut d'Olot. El Turín ha acollit aquest dilluns sessions amb professionals i entitats per anar afinant les accions i estratègies del nou document, que ha de servir per impulsar polítiques destinades als joves de la ciutat. La creació d'un Consell Municipal de Joves i habilitar un espai per a joves a una antiga fàbrica són dues accions que des de l'Ajuntament creuen que poden ajudar. Ens en dona més detalls en Gerard Puigdemont.
Olot està avançant en l'elaboració del Pla Local de Joventut, el document que ha de marcar les polítiques plantejades en aquest àmbit per als pròxims anys. L'any passat es va fer la diagnosi sobre la realitat juvenil d'Olot amb l'objectiu de conèixer i captar necessitats des de diferents àmbits, com l'habitatge, el lleure, la cultura o la mobilitat, entre altres. Ara s'està donant a terme la fase de participació ciutadana. Aquesta setmana el Turín ha acollit dues sessions de treball, una amb professionals vinculats a l'àmbit juvenil i una altra amb entitats. Ricard Badia és tècnic de joventut.
Aquest primer diagnosi, tornar-lo a compartir, que tothom hi estigui d'acord, i després anar a veure allà on podem fer unes polítiques que hi participin més joves, implicar més joves en aquests àmbits que comentava. I al mateix temps, tots els professionals hi tenen molt a dir. I les entitats, com dic, a part de no només escoltar els joves, doncs escoltar una mica tot, que són molt importants, són el nucli, doncs escoltar una mica tota aquella experiència que, com deia, no, ja hi havia un pla local antic, vull dir que s'intenta fer en base una mica a tot el treball que s'ha fet durant tants anys.
Des de l'Ajuntament d'Olot destaquen la importància d'enfocar polítiques destinades a joves. Josep Quintana és regidor de Cultura i Educació.
Si els joves d'Olot veuen que, la ciutat és interessant, la ciutat és atractiva, veuen que aquí hi ha un futur per realitzar el seu projecte vital, doncs com a societat avançarem. I per tant, per nosaltres, com deia, els joves han de ser estratègics perquè hem de construir doncs, aquesta ciutat que per ells els hi pugui generar aquesta idea d'un futur engrescador i il·lusionant.
I posa d'exemple algunes accions.
Però, per exemple, sí que hi ha una acció que teníem clara nosaltres, que és la creació d'un Consell Municipal de Joves, per tant, un òrgan participatiu que estigui actiu durant tot l'any, que també ens serveixi per fer el seguiment del pla, òbviament, però també tenir aquesta interlocució, que s'ha acabat de definir com es fa aquest pla, i també hi ha una altra acció, que en aquest cas és una acció física, que dintre del pla de barris, com sabeu, una de les accions importants que hi ha, és la creació d'un espai jove transversal, comprant una antiga fàbrica aquí al centre de la ciutat, que s'hauria de poder fer durant aquest any almenys la compra.
El Servei de Joventut de l'Ajuntament d'Olot, el JO, està participant activament de l'elaboració d'aquest Pla Local de Joventut.
A la pàgina més cultural, quatre propostes de circ i un nou disseny gràfic pel circ a la plaça d'aquest any. Els dimecres de juliol, Olot tornarà a ser epicentre del circ amb una nova edició d'aquesta activitat que es du a terme a la plaça de Braus d'Olot. Enguany, els espectacles començaran mitja hora més tard.
Un any més, la plaça de Braus d'Olot s'omplirà de circ els dimecres de juliol en el marc del circ a la plaça. L'1 de juliol es podrà veure E de la companyia Flying Pygmies. El 8 s'oferirà Epifits de la companyia The Chausson Rouge. El 15 de juliol, Jusians o l'Art de la Resistance de la Jusians. I el 22 de juliol tancarà Entre Bous i Vaques de la Cotfol. Enguany, la principal novetat és que les actuacions començaran més tard. Esther Forment és una de les responsables d'Arts Escèniques d'Olot Cultura.
Hi ha un canvi d'horari. Fins ara ho fèiem a 8:15 i a partir d'ara ho farem a 8:00, per la calor que passem a la plaça de Braus, tant nosaltres com els artistes que han de muntar totes les seves escenografies.
El circ a la plaça és una de les propostes culturals més destacades de l'estiu a la ciutat d'Olot.
I no deixem de parlar del circ a la plaça perquè una altra de les novetats enguany és que alumnes de l'Escola d'Art d'Olot han creat un nou disseny d'aquesta activitat d'Olot Cultura. S'ha basat en el disseny gràfic dels Jocs Olímpics de París i aquesta setmana hem anat a parlar amb ells.
Aquest any els alumnes del mòdul de gestió i producció de projectes del cicle formatiu de gràfica publicitària de l'Escola d'Art d'Olot han renovat el disseny gràfic del circ a la plaça en el marc d'una assignatura centrada en la planificació, organització i desenvolupament de projectes professionals a partir d'encàrrecs reals. Un alumne s'ha basat en el disseny gràfic dels Jocs Olímpics de París. En parlen Sara Rodríguez, alumna, i Helena Sala, professora.
El treball es va dividir en dues fases. La primera, on cada estudiant va presentar una proposta davant de tots els que s'encarregaven del circ a la plaça, i més tard van acabar decidint que el treball que volien tirar endavant era el del nostre company, Aleix Massip. La segona part va ser ja treballar tots conjuntament, on ens vam dividir en dos grups. El primer on van desenvolupar tota la gràfica i el segon on ens vam encarregar de la gestió i la producció del projecte.
La nova identitat de Cirque la Plaça s'ha basat en la creació d'un sistema visual que està basat en formes geomètriques i l'ús de colors vius i s'ha inspirat tant en l'arquitectura de la plaça pròpiament de Braus com també de l'univers del circ contemporani.
Docents i alumnes asseguren que projectes d'aquest tipus els aporten molts beneficis. En parlen també l'Helena i la Carla Algaró, alumna.
L'alumnat ha pogut treballar en un context professional vinculat a la realitat cultural de la ciutat d'Olot i ha fomentat el treball en equip i la relació amb un client real i fent que l'alumnat s'ocupi de tota la producció real del projecte.
Aquest projecte per nosaltres ha estat una experiència molt enriquidora, ja que hem pogut viure el que és estar en un projecte real, ja que hem rebut un briefing real i fins passar per les arts finals. I això per nosaltres ha estat molt motivador perquè saber que el resultat final no es quedaria només en una feina de classe, sinó que seria algo per la ciutat i que la gent podria veure.
I des de l'àrea de Cultura i Educació d'Olot celebren seguir treballant conjuntament amb l'Escola d'Art d'Olot. Josep Quintana és el regidor de Cultura i Educació.
Col·laborem molt amb l'Escola d'Art per la voluntat de les dues institucions des de fa molt de temps i cada cop fem més coses i estem molt contents i em sembla que així ha de ser, però més o menys com que ho fem jo penso que ho hem de dir. A més, tinguem en compte aquesta que nosaltres, com diu aquí, som l'àrea de Cultura i Educació i, per tant, com a equipament de cultura i educació de la ciutat, l'Escola d'Art doncs és un referent.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot, ara i sempre amb la informació, ara i sempre amb tu. L'esport a Ràdio Olot.
Obrim la carpeta esportiva d'aquest dimecres amb el Meià, que té un petit avantatge la tornada de les semifinals del playoff a tercera catalana contra l'Hostoles. Després de la victòria dels de Meià de Montcal per 1-2, ara el conjunt de la Vall d'Hostoles haurà d'intentar guanyar el partit per empatar o superar aquesta eliminatòria entre els dos conjunts garrotxins per pujar a la tercera catalana. Ens ho explica l'Anil Puigbert.
La tornada de l'eliminatòria de semifinals d'ascens a la tercera catalana jugarà aquest dissabte entre el Meià i l'Hostoles. El partit d'anada va ser digne d'un partit de playoff amb gols, targetes i tensió en cada jugada i moment del partit. Ara, el derbi garrotxí es decidirà al camp del Meià de Montcal, on els dos equips volen aconseguir el pas a la final. Tot i la victòria dels meianencs aquest passat cap de setmana, el tècnic Francesc Ayats afirma que serà un partit similar on l'equip ha d'intentar aprofitar els espais que deixi l'Hostoles a les esquenes.
Bé, primer partit, ara toca descansar i després començar-lo a preparar i possibles escenaris, però evidentment ells aniran necessitats de resultat, per tant, toca treballar molt bé defensivament, toca estar molt ben posats, toca tenir cap fred i llavors doncs, aprofitar les opcions que puguem tenir de cares a porteria, que segur que ens deixaran espais a darrere, hem de ser intel·ligents en aquest sentit per poder aprofitar aquests espais.
Per altra banda, l'Hostoles buscarà remuntar l'eliminatòria després de perdre com a local. De fet, el conjunt de la Vall d'Hostoles ja sap el que és guanyar el camp del Meià. Ho va fer durant la fase regular, on es va imposar per 0-1 en un partit a finals d'abril. Un resultat que, si acabés així aquest dissabte, li serviria per portar-lo a la pròrroga. El tècnic de l'Hostoles, Adrià Jurà, explica quin partit preveu per aquesta tornada de les semifinals.
Dos equips que aniran molt i molt intensos, els dos equips són equips que els agrada anar a atacar, no es guarden res a defensar, sinó que van a jugar i a buscar oportunitats per fer gol, i crec que ens tornarà el mateix, inclús un partit una mica més ocasions perquè el camp és més petit i això crearà que ens arribem a les àrees més sovint, jo crec que serà molt interessant.
El partit entre el Maià i l'Hostoles es jugarà aquest dissabte a les 6 de la tarda al camp del Maià.
De futbol territorial passem a parlar del Club Tenis Olot, que arriba a una xifra històrica d'alumnes de tenis. Enguany, durant la temporada 25-26, ha comptat amb la participació de més de 130 alumnes i més d'un centenar d'adults. De fet, de cara al pròxim any, des del club portaran diverses novetats a nivell de competició i formació. Natàlia Moreno.
El Club Tenis Olot continua complint anys i cada vegada té més adeptes. Des del club expliquen que estan satisfets per partida doble, ja que han aconseguit arribar a números històrics d'alumnes. De fet, han arribat als 130 nens i nenes i més de 100 alumnes adults, que no només juguen a tenis, sinó que també practiquen pàdel i altres activitats esportives. Tot i tenir números elevats a nivell de club, el director del Club Tenis Olot, Ignasi Vila, explica que no volen perdre l'essència d'escola.
La nostra filosofia d'escola és esportiva, és competitiva i és intentar arribar al màxim nivell, però sobretot és donar resposta a tots els alumnes i el nostre objectiu és que tots acabin jugant, que tots tinguin cabuda. La nostra filosofia és que no només juguin els millors i en aquest sentit content.
A nivell esportiu han aconseguit fer equip en totes les categories per competir lligues gironines. Alguns equips han aconseguit mantenir la categoria i d'altres s'han classificat per les fases finals. Tot i això, des del club expliquen que amb 5 pistes de tenis és complicat poder gestionar aquest nombre de jugadors i jugadores i asseguren que el dia d'avui tampoc poden créixer molt més.
Estem en un punt que no. Estem en un punt, potser a la part de pàdel, tot i que tenim dos pistes, encara tenim algun horari on podem potenciar amb aquest perfil. De fet, l'any passat vam engegar una campanya que ens va funcionar molt bé, enfocada als alumnes de 12 a 16 anys, per ampliar aquest horari que ja passen a tenir lliure a partir de les 3 i mitja. Però no, a nivell de tenis ja estem una mica als nostres màxims, una mica per la qualitat que ens agrada donar, però bé.
Pel que fa al nivell dels jugadors i jugadores, cada vegada és més alt. Vila explica que han incorporat figures importants com a entrenadors. Tot i això, diu que de cares al pròxim any hi haurà novetats pel que fa a la competició com grups més reduïts, s'ampliaran horaris i també es farà una segmentació del tenis més social i el més competitiu.
Volem segmentar també una mica el nen que ve a fer tenis d'una vessant més lúdica i més social, el que vol fer-ho des d'una vessant més competitiva, venir 3 dies a la setmana, agafant més compromís, dedicant-se més als equips, separar-los una mica més dins la filosofia que com a club tenim de donar cabuda i donar resposta a tothom, però vindrem amb algunes novetats enfocades sobretot en la part més competitiva.
Vila explica que una part de tots els diners que generen com a club els continuen reinvertint en les instal·lacions i en altres aspectes del Club Tenis Olot.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. radiolot.cat, el teu referent.
I avui a la contraportada, la festa de Corpus d'Olot aposta per la gastronomia, artesania, música i faràndula. Se celebrarà el cap de setmana vinent amb ja activitats des del mateix divendres com el concurs del JQ. Ramon Miravet encapçalarà la proposta musical i els gegants sortiran al carrer per primera vegada aquest 2026. A banda, hi haurà tallers d'artesania, un sorteig a càrrec de l'Associació de Comerciants d'Olot i propostes gastronòmiques per a tots els gustos.
La contraportada.
La festa de Corpus se celebrarà el proper cap de setmana a Olot per començar el mes de juny amb activitat al centre de la ciutat. Entre altres, hi haurà tallers i concerts que ompliran una programació variada per a tot tipus de públic, segons expliquen des del mateix Ajuntament. Tant el 5 com el 6 de juny, la sèrie d'actes començaran a partir de les 5 de la tarda i s'allargaran fins a la mitjanit. Segons la regidora de promoció de la ciutat a l'Ajuntament d'Olot, Gemma Canalies, ha detallat algun dels punts claus d'aquesta festa de Corpus.
Totes les parades d'artesanies. Nosaltres també és molt important també posar molt en valor aquesta artesania, aquest producte local, i per això també ho anirà tot acompanyat de tallers. De tallers d'artesans, que per una banda hi haurà alguns tallers en el qual es crearan figures de la pròpia faràndula, hi haurà alguns altres tallers també que en aquest cas es faran tipus de, alguns tipus de flors, etc. Per tant, també convidem a tothom que formi part d'aquests tallers.
Una de les protagonistes de la festa serà la faràndula. Com marca la tradició, els gegants d'Olot sortiran al carrer en els dos dies al cap de setmana i ho faran com en els darrers anys, acompanyats de la resta de faràndula olotina, com els nans i cavallets amb la cercavila el dissabte a partir de les 6 de la tarda des de l'hospici i el ball a la plaça Major el diumenge a partir de les 12 del migdia. El regidor de festes a l'Ajuntament d'Olot és Daniel Sallabona.
La faràndula al complet que serveixi per celebrar aquesta festa de Corpus amb l'oportunitat el dissabte amb la cercavila,
passejant pels carrers de la ciutat, i després el diumenge reforçant un dels moments també bonics de l'any, que és aquesta plaça major per Corpus, amb el Ball dels Gegants, i després també tota la faràndula president aquesta sardana de Corpus.
Per primera vegada l'Associació de Comerciants d'Olot participarà a la festa de Corpus i ho farà amb la gran tòmbola del comerç. La presidenta de l'entitat és Esther Verdaguer.
I ho hem volgut fer amb una tòmbola, amb la gran tòmbola del comerç local. De què es tracta? Doncs tindrem una tòmbola aquí al mig, que durant el divendres i el dissabte, la gent que comprin, el dissabte a la tarda podran venir i amb cada compra podran tirar d'una butlleta, tindran una butlleta on hi ha premis. Hi ha premis de totes les botigues que s'hi han adherit, vull dir que han volgut contribuir amb premis molt especials i sorpreses. Hi haurà esmorzars, hi haurà pica-piques, bueno, hi haurà molts de premis diferents.
Una festa de Corpus on també hi haurà lloc per a la gastronomia. La tècnica de l'Associació d'Hostalatge de la Garrotxa, Neus Jiménez, ha explicat quines propostes presentarà.
Hi haurà una oferta diversa, hi ha 5 propostes gastronòmiques diferents de 5 restaurants diferents, que són la Quinta Justa, la 10, a Tacollona de Grup 15 Ous, el Juici Luci i la Perla, i després cadascú amb les seves característiques i amb la seva tipologia doncs farà una proposta. No? Tindrem des de les patates de la 10 fins a hamburgueses de diferents tipus.
Durant la festa de Corpus també se celebrarà una nova edició del Jo Toco, el concurs de grups novells i que vol donar espai a nous talents musicals. Amb les novetats de la festa de Corpus, que omplirà de diverses activitats, com ara escoltaven al centre d'Olot el proper cap de setmana, tanquem l'informatiu migdia d'aquest dimecres 27 de maig de 2026. Com sempre, més actualitat al detall a garrotxadigital.cat i a les xarxes socials de Ràdio Olot, a Instagram, Twitter i Facebook. Nosaltres tornem a partir a les 3 a l'antena de Ràdio Olot amb més actualitat. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.